els podcasts de Ràdio Estel.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Parlem de diners, d'economia i en aquest espai en col·laboració amb el Banc Sabadell. Doncs en parlem nosaltres i volem que també en parleu vosaltres. De fet, ens podeu fer arribar les vostres consultes en nota de veu al WhatsApp del programa al 663-99-30-62 o també ens podeu enviar doncs, un missatge de text al 663-99-30-62. Qualsevol dubte que tingueu relacionat, doncs, per exemple, amb els vostres estalvis, amb declaracions de renda, inversions, ens el podeu fer arribar i nosaltres doncs, provarem de resoldre en directe amb els nostres experts. De fet, avui parlarem de les perspectives econòmiques de cara al 2025 i ho fem amb en Bernat Reventós, que és especialista en inversions de clients al Banc Sabadell. Hola, Bernat.
Hola, bon dia.
Per favor, Bernat, jo tenia ganes de veure't, eh?
Jo també.
En directe aquí, físicament, perquè en Bernat ja sabeu que ha col·laborat amb nosaltres, no? Dilluns. Algun dilluns que has entrat per telèfon, la cosa canvia, no?
Home, Bernat? Sí, presencialment s'agraeix.
S'agraeix
sí,
més,
sí, sí,
no?
Exacte.
Ui, mira, és la pregunta. Perspectives econòmiques de cara al 2025, Bernat. Això com ho tenim?
La pregunta al millor, eh?
És que sí, no? I te l'hauran fet poques vegades, no? Aquesta pregunta.
Molt poques.
Molt poques.
La primera.
Va, doncs jo encara aprofito i te la torno a fer. Què?
Molt
com
bé.
Ho tenim, això?
Sí, jo diria que de cara al 2025 hem de distingir o separar molt les regions, no? Veiem uns Estats Units que segueix sent resilient, uns Estats Units que segueix creixent a bon ritme, de fet s'espera que creixi al voltant del 2% de cara al 2025, mentre que a l'Eurozona, desgraciadament, no podem dir el mateix, no? Països com França, països com Alemanya, segueixen pesant sobre el desenvolupament de la regió, i de cara pràcticament a l'any que ve podríem estar parlant de creixements inclús inferiors a l'1%. Per tant, diferències molt marcades. Entre Estats Units, el que està creixent, aquesta resiliència, aquest consum intern que segueix aportant positivament, versus una eurozona que s'ha quedat una mica enrere, ja et dic, per països com França, Alemanya, la típica burocràcia,
sí.
Aquest alentiment, no?, que sempre ens caracteritza, doncs s'espera que continuï de cara al 2025.
I aquesta serà una tendència, Bernat, o la cosa s'estabilitzarà, o passarà a algú, saps? Quina serà aquesta tendència al 2025?
Sí, sí que és cert que ara els mercats financers i els principals economistes hi estan descomptant els pitjors dels escenaris, és a dir, difícilment podem estar pitjor, però també és cert que fa poc hem tingut les eleccions als Estats Units, sabem que Trump va ser el guanyador, per tant, podria significar més proteccionisme, una desglobalització, i aquí l'eurozona o la Unió Europea té una mica les de perdre, perquè és una economia molt basada en exportacions, si Trump apreta Europa en temes d'innovació està també enrere als Estats Units. Per tant, podíem haver tocat fons aquí a l'eurozona? Sí, des de tan avall és fàcil créixer, però la imatge és una mica millor als Estats Units que no pas aquí a
que
Europa.
Que no pas a Europa.
Exacte.
I estem parlant d'Àsia, de la Xina, no?, que també és una
Correcte.
Gran potència. Com els hi anirà l'economia?
Clar, el que estem veient a la Xina és que també tenen un problema, és a dir, estan creixent a bon ritme, o sigui, al voltant del 4%, entre el 4 i el 5%, però ni molt menys estan creixent al ritme d'anys anteriors. Llavors, el problema que està tenint la Xina és un problema de demanda interna. El consumidor intern no consumeix perquè no té confiança en l'economia, i sí que és cert que el govern xinès ha implementat mesures d'estímul monetari, és a dir, baixar els requeriments de capital per la banca, és a dir, està injectant diners a l'economia, però el que li falta a la Xina també és mesures d'estímul fiscal. És a dir, escolta, rebaixem impostos, jo com a consumidor xinès vull haver de pagar menys per la meva renda, vull tindre més diners i per tant vull invertir. I això és el que li falta a la Xina. I que vulguem o no també acaba afectant Europa. Sabem que la Xina comprava molts cotxes alemans, ara ja no els compra, sinó que també els fabriquen ells
sí.
I ho fan molt bé.
Sí.
I per tant, bueno, doncs, la Xina es troba en aquesta situació d'incentivar la demanda interna, que mica en mica els propers anys vagi creixent, a menor ritme, però repeteixo, aquí a Europa sí que es troba en una situació una mica més complexa, entre Estats Units i la Xina.
I la Xina. Deixa'm preguntar-te també una altra pregunta que no t'hauran fet mai, Bernat, però...
Disparar.
veuràs. El paper dels bancs centrals, no? Mm. Quin paper juguen amb tot plegat, no? A l'economia. I quina influència, quin impacte, no? Perquè ens quedi clar d'una vegada.
Sí, els bancs centrals és com si conduïssin una mica el cotxe de l'economia, no? Mm. Quan el cotxe va massa ràpid, posen el fre, i aquest fre és l'alça dels tipus d'interès. No? És a dir, quan una economia massa ràpid, puja la inflació, això no és bo per les principals economies, per tant, els bancs centrals han de començar a pujar els tipus d'interès per intentar refredar o frenar aquestes economies. Això ho hem vist al llarg del 2022, van pujar els tipus d'interès moltíssim, com mai havien pujat tan ràpidament en la història recent, tant als Estats Units com l'Eurozona, i ara, aquest any 2024, ja hem començat a veure les primeres baixades de tipus d'interès per part dels bancs centrals. Per què? Perquè la inflació ja comença a estar controlada. I els bancs centrals també estan veient que aquesta activitat, sobretot a la Unió Europea o a l'Eurozona, s'està desaccelerant. Per tant, si tinc una inflació controlada i una activitat econòmica que va una mica a la baixa, ja no he de tindre uns tipus d'interès tan restrictius i, per tant, els he d'anar baixant mica en mica. I això és el que va fer la Christine Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu, precisament la setmana passada. Ja tenim els tipus al 3%. I precisament aquest dimecres s'espera que la Reserva Federal dels Estats Units també els baixi.
Com us hem d'imaginar? Perquè, clar, el Bernat Reventós és especialista en inversions de clients a Banc Sabadell. Jo t'imagino allà davant dels mercats financers, no? Com ben atent, no? a tot el que passa. Com poden reaccionar els mercats financers, no? Amb tot això que ens has explicat, de totes aquestes perspectives de cara al 2025, quina serà la línia, no? de funcionament o de, no? d'activitat d'aquests mercats?
Clar, el curiós dels mercats...
Sí que és complicat, també.
Sí, però el curiós dels mercats financers és que això que estem comentant ara tu i jo ja ho han descomptat. És a dir, el que fan els mercats financers sempre és anticipar-se a tot. És a dir, ja saben quines seran les perspectives que estem comentant ara. Tot això que ara estic jo comentant, el mercat financer en les últimes setmanes hi ha reaccionat a això. De fet, precisament abans de que Trump guanyés les eleccions als Estats Units, les setmanes anteriors, inclús els mesos anteriors, certs sectors, la borsa d'Estats Units precisament, ja ho havia fet molt bé perquè estava començant a descomptar doncs, que Trump guanyaria segurament les eleccions, en detriment d'unes borses europees que ho començaven a fer malament. No? Per tant, els mercats financers ja han descomptat tot això que hem comentat avui, i han descomptat també les baixades de tipus d'interès. La pregunta és si hi haurà algun esdeveniment geopolític o algun factor, que ara mateix no sabem, que pugui alterar una mica aquest context que ara estem dibuixant. Hem d'estar molt pendents de les polítiques, bàsicament, que pugui implementar Trump, tant de proteccionisme de l'aranzels, com baixada d'impostos, com d'immigració. Això poden marcar una mica el to de cara als pròxims mesos, perquè de moment no sabem què farà.
Un altre que no te l'hauran fet mai, Bernat. A on veiem oportunitats d'inversió? No? Si ara potser és la pregunta, no?, que et deu fer tothom, de a on puc invertir, en què haig d'invertir de cara a aquest 2025? Què ens diries?
Bueno, primer, les premisses d'inversió. No? Al final hem d'invertir en línia amb el perfil de risc de cada inversor. És a dir, jo puc tindre un perfil de risc molt diferent al teu, puc tindre més o menys aversió al risc, això ho hem de tindre clar. Cada inversor tindrà el seu perfil de risc. I també tindrà clar que això són inversions normalment a llarg termini. No? Això serien les principals premisses, és a dir, paciència també. Dit això, els mercats, sobretot a Estats Units, s'han comportat molt bé aquest any. El 23, tant el 23 com el 24, han ofert uns retorns espectaculars. Per tant, el mercat es troba en màxims. Dit això, veiem valor en alguns sectors que potser no ho havien fet tan bé durant aquests últims anys. Tothom ha sentit parlar de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. Aquestes empreses ho han fet molt bé.
Quin és l'impacte exacte, no? Com dius, que ho han fet molt bé, d'aquestes empreses d'intel·ligència artificial, Bernat?
Clar, en alguns casos, per exemple, el pes d'aquestes empreses podria superar inclús el 30% d'un índex, no?
Vull dir, clar... Què vol dir el 30% d'un índex? Com ho explicaries, això?
Bàsicament, hi ha diferents metodologies de calcular un índex, no? Però si ho fas per la capitalització bursàtil de cada empresa, tu pots sumar les capitalitzacions bursàtils de cada empresa, sumar-les totes i així d'un índex, i així ja tens l'índex muntat, no? Clar, si el preu d'una acció va pujant, la capitalització bursàtil d'aquesta empresa també va pujant. I el pes dintre el propi índex també. No? Llavors, empreses com Nvidia, relacionades amb la intel·ligència artificial, com que han pujat tant de preu, tenen un pes molt més important sobre aquest índex, especialment per la capitalització bursàtil. Llavors hem vist un bon comportament d'aquestes grans tecnològiques, però potser altres sectors s'havien quedat una mica més enrere. Mm. Sectors com, per exemple, de les infraestructures, sectors com, per exemple, el financer, de consum discrecional, sectors que ara ja ho comencen a fer bé, o inclús les petites i mitjanes empreses, ara ja ho comencen a fer bé, descomptant una mica aquest escenari que estàvem dient, no? D'un increment del proteccionisme, d'una desacceleració paulatina de les economies. Són sectors que creiem que encara hi ha valor i que no estan ni molt menys a màxims de valoració.
De valoració,
com,
no?
Exacte, com a sector tecnològic.
Bernat, ara et canvio de qüestió, aprofitant que et tenim aquí. D'aquí una setmana, just, sabrem qui ha guanyat la loteria. El Gordo.
El Gordo de Navidad.
El Gordo de Navidad. El Gordo de Nadal. Jo suposo que això també t'ho hauran preguntat, perquè hi ha molta gent, imagina't, que li toca la loteria, no? I et diu, ostres, és que no sé què invertir. Què els hi recomanaries, tu? Te n'han fet aquesta pregunta alguna vegada? Has tingut algú?
Sí, bueno, és la típica pregunta que coneguts i familiars, no?, et fan, no? On poso els diners si em toca?
On poso els diners? Amb aquesta quantitat de diners. Tu què els hi recomanaries? En què es pot invertir ara mateix, no?
Bueno, és una mica el que
comentàvem
anteriorment, no? Però també és cert que, bueno, escolta, si toca la loteria, doncs disfruta una mica, que segur que va bé,
que va
no?
Bé,
no? Guardat un raconet per invertir a llarg termini, el que havíem comentat, i després guardat un altre raconet per disfrutar el que faci falta.
Uh-huh. Sí. Comprar o llogar? Aquesta també és una altra que et deuen fer.
A veure, això també depèn molt de la cultura de cada país, eh? Per exemple, si anem a països nòrdics, el que és comprar no es porta tant i la majoria de gent lloga més, no? I aquí als països del sud, com podria ser tant Espanya, Portugal, inclús Itàlia, la cultura de tindre propietat està molt més extesa. Llavors, bé, el mercat immobiliari els preus segueixen pujant i, per tant, el que estem veient és que hi ha un excés de demanda, és a dir, la gent segueix comprant vivenda i hi ha un dèficit d'oferta arrel de la crisi del 2000-2008 i després la crisi de la zona euro el 2011-12, uh-huh. Es va parar molt la construcció. Per tant, tenim una demanda que segueix forta i malauradament encara falten pisos. I llavors, clar, trobem que encara hi ha aquest potencial de preu que s'espera que segueixi passant els pròxims mesos i trimestres.
Vinga, va, que seguim aquí amb el Bernat Reventós, especialista en inversions de clients de Banc Sabadell. És el vostre moment, eh? Si li voleu fer qualsevol consulta, al Bernat, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Avui també volíem comentar, com ja sabeu, el que fem cada 15 dies aquí als Comptes Clars al matí a Ràdio Estel, és compartir una notícia econòmica d'actualitat. Perquè, de vegades, aquestes notícies doncs ens costen d'entendre i, clar, una de les notícies negres, si m'ho permeteu, del cap de setmana, ha estat la mort d'Isaac Andic, el fundador de Mango. Bernat, clar, Mango, que per cert tancà l'exercici del 2023 amb un rècord històric de vendes que va superar el 2024, volia dir 3.100 milions d'euros, el que suposa això és un creixement del 15% respecte a l'any anterior. Quines conseqüències econòmiques, si és que les tindrà, no?, o pot tenir la mort d'Andic, no?, per l'empresa? Bernat,
sí,
quina lectura hem de fer, no?, econòmicament?
Jo crec que econòmicament no ha de tindre major impacte, perquè sí que és cert que havia delegat bastant a la seva mà dreta últimament la gestió de la pròpia empresa. Mm. També és cert que no és una empresa cotitzada, és a dir, no cotitza borsa. I per
no cotitza borsa, Mango?
No cotitza.
Per què creus que no va arribar a cotitzar? Perquè és una empresa que podria, no, Bernat? Per les
sí,
dimensions, perfectament. No? Que era una mica el perfil, no? Però ells van decidir no.
Sí, al final és una elecció de seguir amb capital privat. És a dir, tu quan tens un creixement empresarial fort i vols seguir creixent als ritmes, una opció atractiva és sortir a borsa. Clar, si surt a borsa, vulguis no, dilueixes la propietat. dels fundadors i dels inversors inicials, no? Perquè has de vendre una part de la teva empresa al mercat bursàtil. Llavors no els hi duria interessant al seu moment, han seguit en privat, i per tant el que és l'impacte econòmic en cotitzacions, això no en podem parlar evidentment, i el que és l'impacte econòmic en quant a desenvolupament empresarial, jo crec que està en molt bones mans i que no ha de tindre majors impactes a part de la mala notícia que hem sabut recentment.
Uh-huh. Bernat, si et sembla, espera't, que em sembla que m'ha arribat un WhatsApp del programa, o sigui, una consulta al 663-99-30-62, és la Rosa de Barcelona. Diu, a mi m'agradaria preguntar-li al Bernat, ara que esteu parlant d'inversions a la borsa, si hi ha algun moment de l'any en què és millor fer aquesta inversió. O sigui, si la borsa, hi ha algun moment, si està definit o no, que hi hagi aquesta estabilitat o no, o és totalment inestable, no? Quin és el millor moment per invertir? Pregunta la Rosa.
A veure, el millor moment d'invertir...
Te l'han preguntat, aquesta?
Sí, sí, sí. El millor moment d'invertir segurament va ser ahir. És a dir, s'ha de fer... La clau és anar fent inversions periòdiques, sense cap tipus de, diguem, d'intentar preveure el que farà el mercat, perquè això és pràcticament impossible, no? El que se'n diu el market timing, encertar el moment d'inversió, això ho hem descartat, és impossible. Alguna vegada encertaràs, però alguna altra vegada no. Per tant, la clau és fent aportacions periòdiques, cada X temps, cada mes, cada dos mesos, quan li vagi bé. Dit això, el mercat es mou de forma estacional, és a dir, hi ha mesos que estadísticament, i estic parlant d'estadístiques, és a dir, em puc equivocar al 100%, són estadístiques històriques, però sí que hi ha uns mesos que el mercat ho sol fer millor. Mesos de final d'any, per exemple, novembre, desembre, són mesos força bons en quant als mercats financers, a renda variable. Els mesos d'estiu, per exemple, a l'agost, no sol ser un massa bon mes. Hi ha mesos que el mercat estadísticament ho sol fer millor. I ja estaríem parlant, i precisament, d'aquests mesos, no? Novembre, desembre, inclús gener, són mesos que estadísticament el mercat sol oferir retorns positius.
Aquests retorns positius. Va, Lluís, la gent s'està animant. Bernat, hauràs de venir més. Comenta que ell té por per invertir. Vol preguntar-te justament això, no? És normal que els clients tinguin aquesta por de dir, és que no vull perdre els diners, és que clar, no? Aquesta estadística, què els hi diries? Què li diries, per exemple, al Lluís, no?
El que està clar és que hem d'invertir i quan fem aquesta inversió hem d'estar tranquils, és a dir, hem de poder dormir. És a dir, el que recomanaria, el que no podem fer és fer una inversió i que després a la nit estigui pensant en què estan fent els meus diners, si estaré perdent molts diners, si no, és a dir, hem de poder dormir tranquils. I dit això, amb aquesta premissa, hem de tindre molt clar quin és el meu perfil de risc. Posem, per exemple, si sóc una persona que no m'agrada assumir risc, invertirem un tipus d'actiu molt més, menys volàtil, perdó, vull dir que no fluctuï tant, que tampoc guanyaré tant si puja, però tampoc perdré tant si baixa. Per tant, inversions en cap, amb seny, que puguem dormir i, sobretot, alineades amb el perfil de risc que cada inversor té, en aquest cas.
Doncs, Bernat, ara sí, moltes gràcies, eh? Gràcies per haver vingut aquí a Ràdio Estel. Tornaràs o no?
Sí, home, si em convideu, aquí em teniu.
Vinga, va, doncs espero que sigui ben aviat. Bernat Reventós, especialista en inversions de clients a Banc Sabadell. Bones festes, que vagi molt bé.
Igualment.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Un podcast de Ràdio Estel.